Info amb Rene Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana ha tingut lloc a Madrid el judici pel cas Uralita. 47 veïns de Cerdanyola i Ripollet reclamen una indemnització pels danys soferts per aquesta exposició al pols d'amiant durant els anys 70-80, quan ni tan sols havia consciència de la seva perillositat. Són afectats passius d'aquesta fàbrica instal·lada entre Ripollet i Cerdanyola des de 1920 fins al 1997. Mentre ciutadans, metges, polítics i historiadors asseguren que durant aquests anys hi havia pols d'amiant tant a l'ambient com als carrers d'aquestes dues ciutats, els testimonis de l'empresa Uralita defensen que sempre s'ha complert la legislació vigent en aquesta matèria. Una resposta realment feble, ja que tothom sap que el fet que una activitat no estigui legislada no vol dir que no tingui efectes nocius. Els demandants, després de molts anys lluitant pel reconeixement de les seves malalties, ara ho han de fer per aconseguir una indemnització, donat que ni poden recuperar la salut perduda ni tampoc els seus familiars. Avui a l'Info en parlarem d'aquest judici amb membres de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet, així com amb els seus advocats. Es tracta d'una de les notícies destacades que han conformat l'actualitat de la setmana. Coneguem la resta amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. La plataforma en defensa de la sanitat pública acusa la Conselleria de Salut de mentir en els terminis de l'Hospital Ernest Lluch i convoca una nova concentració. El diputat d'Esports Josep Monràs visita les instal·lacions esportives de Ripollet acompanyat per l'alcalde. La regidoria de Joventut estrena Facebook i un nou blog per comunicar-se amb els joves del municipi. El projecte de patis oberts genera un creuament d'acusacions entre l'equip de govern i el grup del COP Compromís per Ripollet. I a la secció de servei als ciutadans acompanyarà Manel Sauló, president de l'Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran de Ripollet. El repàs de les notícies més destacades en forma de breus i els esports amb Ramon Argenter posaran el punt final a l'info d'avui, 21 de maig. Comencem. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Cerdanyola i Ripollet ha convocat una concentració pel proper 29 de maig per reclamar l'inici immediat de la construcció de l'Hospital Comarcal d'Ernest Lluch. La trobada serà al Cap 2 a les 11 del matí. Els participants es dirigiran fins als terrenys de Redossa, on es tornarà a fer una pintada de protesta.
Aquesta concentració coincideix amb el segon aniversari de la manifestació convocada per la plataforma l'any 2008, quan es va realitzar el primer mural. Carles Escolà, membre de la plataforma, explicava en roda de premsa els motius de la nova protesta.
Des de la plataforma considerem que dos anys després no s'ha realitzat res. Bé, no és una consideració, realment són fets objectius, perquè només cal passar per allà i realment l'únic que s'ha fet és enderrocar uns edificis i res més, perquè fins i tot la propaganda institucional està dient que tot allò està preparat ja per iniciar la construcció, i no és cert, perquè la runa dels edificis enderrocats encara continua allà.
A més, també van assegurar que continuaran lluitant per exigir que la gestió de l'equipament sigui totalment pública.
El govern municipal ha contestat aquesta setmana les crítiques del COP Compromís per Ripollet sobre la manca de voluntat de l'Ajuntament per tirar endavant el projecte de patis oberts aprovat al ple de novembre de 2008. Davant d'aquesta iniciativa proposada pel Compromís, l'equip de govern va apostar per crear una normativa de funcionament per tal de facilitar la utilització dels patis de les escoles públiques per part de la ciutadania.
El portaveu del COP, José Luis Muñoz, ha explicat als micròfons de Ripollet Ràdio que aquest projecte va en coherència amb la Carta de Principis de Ciutats Educadores a la que Ripollet ha estat adherida. El regidor creu que, tal i com s'ha fet a altres municipis, no cal ni obrir tots els centres ni tots els dies, i que, tot i entendre les pors d'alguns directors, ells consideren que les escoles són de tota la societat.
Els centres educatius són construccions de la societat i són construccions per a la societat. I en aquest sentit no són propietat única i exclusiva ni del seu professorat ni dels seus usuaris, sinó també són de la societat. Malgrat això, evidentment cal tindre en compte una iniciativa d'aquest tipus no interrompi l'activitat directiva dels centres educatius.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, ha contestat que estan totalment d'acord amb aquesta proposta, però que en aquests moments no és possible dotar econòmicament aquest projecte.
Nosaltres, des de l'equip de govern, no estem en desacord en que els patis de les escoles públiques es puguin utilitzar i gaudir per part de la ciutadania, i ni més menys volem donar l'esquena al projecte. Però el que no es pot oblidar és que és necessari elaborar una normativa clara en condicions i responsabilitats. Això el que ha de fer és garantir el correcte estat de les instal·lacions en començar novament l'activitat lectiva. Per poder-ho aconseguir, necessitem dotar-ho d'una partida pressupostària. Evidentment, aquest any i l'any anterior són els millors anys per engegar cap mena de projecte addicional.
Des del COP Compromís per Ripollet, el seu portaveu José Luis Muñoz ha assegurat als micròfons de Ripollet Ràdio que el tema econòmic és només una excusa.
Des del Compromís per Ripollet pensem de que hi ha una manca política en tirar endavant el projecte dels patis oberts, perquè si no, no s'entén que hagin trigat tant i que es doni ara l'excusa, que entenem que és una excusa, de que manquen recursos econòmics per tirar endavant aquest tipus d'iniciativa. En aquest sentit, nosaltres pensem que els recursos econòmics no han de limitar portar endavant la iniciativa dels patis oberts, perquè així ho han demostrat experiències similars en d'altres municipis, on fruit de la col·laboració, per exemple, de col·lectius i associacions de veïns i inclús també entitats cíviques.
La regidora d'Educació ha recordat que el desembre de 2008 la regidoria ja va proposar treballar el projecte dins el Pla Educatiu d'Entorn i que al març de 2009 es va acordar crear una comissió encarregada d'elaborar la normativa basada en una proposta dels tècnics del departament. Viera explica per què no s'ha creat aquesta comissió.
En una de les comissions, de les tantes comissions que organitzem al llarg de l'any, van lliurar un guió elaborat per la regidoria d'Educació, pels tècnics del departament, recordant un cop més doncs, les dificultats econòmiques de l'Ajuntament per poder dotar de pressupost qualsevol proposta. Es va acordar també fer una mena de comissió delegada integrada per dos representants de cada sector per treballar aquest projecte i tot i així no hem tingut ni cap resposta per part de la gent que vulgui formar part d'aquesta comissió, ni cap esmena ni cap aportació al guió que nosaltres hem preparat. Vull dir que la manca de voluntat que comenta el senyor Muñoz realment no existeix.
La regidora d'Educació també ha recordat que els patis de les escoles no estan tancats i que la majoria es realitzen activitats esportives fora de l'horari escolar. El proper dilluns 24 de maig a les 7 de la tarda tindrà lloc una conferència col·loqui convocada pel Partit Popular de Ripollet amb motiu de la visita de la diputada al Parlament, Àngels Olano. L'acte tindrà lloc al Centre Cultural. Àngels Olano és diputada del grup del PP al Parlament de Catalunya, llicenciada en Dret i advocada. Olano és professora de Dret Polític Constitucional i Administratiu per a opositors a l'administració pública. També ha estat assessora jurídica de diferents despatxos professionals, gestories i empreses de control de qualitat i auditoria de temps. Des del maig de 2003 és portaveu del grup municipal del Partit Popular a Catalunya a l'Ajuntament de Granollers i membre del Consell Comarcal de Vallès Oriental. Canviant de tema, el passat dijous el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs, va fer una visita a diferents municipis de la comarca, entre ells Ripollet, on es va trobar amb l'alcalde de la nostra població, Juan Parralejo. Durant la visita, Monràs va visitar l'alcaldia i posteriorment es van dirigir a les instal·lacions esportives municipals del carrer de Magallanes. Allà el diputat, acompanyat de l'alcalde, va visitar especialment l'obra de la cobertura de les piscines exteriors que estan a punt de finalitzar. A més, també van veure les obres de la piscina olímpica, el camp de futbol i les classes d'aeròbic que s'estaven fent en aquell moment. La trobada s'emmarca en una sèrie de visites que ha fet el diputat per la comarca.
El 91.3 Info.
Parlem ara de joventut. Les entitats en vídeo Ripollet, el Club de Rol Ripollet i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet han organitzat novament el certamen de curtmetratges de Ripollet que enguany arriba a la seva 12a edició. Els interessats hauran de fer arribar les seves obres abans de l'11 de juny a les 7 de la tarda. El dia del veredicte del certamen, el 17 de juliol, tindrà lloc la tercera edició del concurs de curtmetratges express. Els dies 9, 10 i 11 de juliol es veuran al pati del Centre Cultural les obres seleccionades i el dia 17 al mateix pati es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega de premis del certamen. Ferran Tornel, regidor de Joventut, explicava a Ripollet Ràdio que enguany no hi ha canvis al certamen.
La línia és la mateixa. Nosaltres vam fer un gran canvi i una gran celebració amb el de ser certament de curtmetratges i ja és molt que puguem mantenir el que és el certamen 1, que hi confiem molt, i després bueno, el mateix nivell de trofeus i el mateix nivell de dotacions econòmiques i esperem que el mateix nivell de participació.
La durada dels curts no pot superar els 20 minuts i s'han de presentar en format DVD. D'altra banda, també el dissabte 17 de juliol es realitzarà la tercera edició del concurs de curtmetratges express de Ripollet. Els participants hauran de presentar-se a 9:45 del matí del dia 17 de juliol al Centre Cultural per realitzar la inscripció. Respecte al premi econòmic, Tornel assegurava als nostres els micròfons, que no vol ser una prioritat per garantir la qualitat del concurs.
Els premis són importants, però no deixen de ser simbòlics. Amb els curts, 1.000 euros, el primer classificat, 500, el segon, 300, el tercer, accèssit, que és el trofeu, i després 500 euros per curs després, sí, són xifres, però nosaltres, una de les banderes, la veritat, fa un temps podríem haver dit, per competir amb els altres, només amb premi, amb qualitat, sempre dic que alguns que han guanyat o han quedat segons en el certamen de competatges, després o primers han estat Goyas o un va ser finalista, un Òscar que va ser un guanyador.
El mateix dia 17 a partir de les 10 de la nit es realitzarà el visionatge, es farà públic el veredicte, així com l'entrega dels premis del concurs. La regidoria de joventut compta des del passat dilluns 17 de maig amb dos nous espais de comunicació i participació. Es tracta del bloc de joventut i del seu perfil al Facebook Joves de Ripollet. A tots dos es pot accedir des de la pàgina web de l'Ajuntament, ripollet.cat. Els dos espais van ser presentats en roda de premsa el mateix dilluns dia 17 pel regidor de joventut Ferran Tornel. L'objectiu tant de la xarxa social com del WordPress és, sobretot, recollir inputs dels usuaris i ciutadans. Ferran Tornel, regidor de joventut.
Simplement nosaltres necessitem, ja ho vam dir amb cultures o àrees, que si no tenim inputs, no tenim un feedback de la gent més directe i a més directe, a més del que hi ha amb el dia a dia, si amb la informació que ens arribi, amb el que afecti les queixes, la proposta, tot allò que ja rebem de manera suficient durant tots aquests anys amb la gent, entitats, etc., nosaltres creiem que no estàvem al dia amb el que és estar a les redes socials.
Al blog es pot trobar informació sobre els programes de joventut, notícies, entrades d'agenda, així com enllaços i la possibilitat de subscripció a través del correu electrònic. Quant al perfil del Facebook, la idea és que sigui una eina molt més participativa. Tornel també va comentar que ambdós espais seran actualitzats diàriament per tal que els usuaris puguin seguir el dia a dia de la regidoria.
La web nostra joventut ja estava bastant obsoleta i de moment crec que el blog i el que és el Facebook a nivell d'informació i a nivell de que la gent estigui molt informada i al dia, que serà una qüestió que farem internament des de la casa perquè tot això no mori. Nosaltres el que presentem des de l'Ajuntament aquestes dues setmanes són coses que neixen i han de fer-se al seguiment diari, si no, ni a vosaltres mateixos no se serviran de res.
Recordem que tant el Facebook Joves de Ripollet com el seu blog es pot accedir a través de la web ripollet.cat. El Patró Municipal de Cultura va donar el passat diumenge el tret de sortida a la programació de l'estiu al carrer 2010. Des d'ara i fins a finals del mes de juliol es podrà gaudir d'una trentena de propostes de llum més variades. Aquest programa va néixer amb l'objectiu d'oferir a les entitats culturals del municipi la possibilitat que mostri les seves activitats coincidint amb l'arribada del bon temps. El Patronat Municipal de Cultura es fa càrrec de tota la infraestructura necessària perquè aquestes activitats es duin a terme i fa algunes aportacions econòmiques en forma de subvencions. Un altre dels objectius de l'estiu al carrer és arribar al màxim de públic possible, ja sigui infantil, juvenil o familiar, per la qual cosa ofereix un ampli ventall de possibilitats. El programa d'enguany inclou la festa dels barris de Maragall, Sant Andreu, Tiana i Can Mas, sardanes, ballada de gitanes o la mostra de catifes florals, entre d'altres. També la regidoria de joventut participa en diverses activitats destinades a un públic més jove, com són el cinema a la fresca, el certamen de curtmetratges o l'Urban Day. Una de les novetats del programa d'aquest any serà la celebració dels 25 anys de la colla de diables de Ripollet i el ball a càrrec de la comissió de les festes de la tardor. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme a diversos punts de Ripollet. El Patronat Municipal de Cultura ha aprofitat l'ocasió per agrair la implicació de les entitats culturals de Ripollet que participen a l'estiu al carrer, un programa que ja s'ha consolidat i que any rere any ofereix a la població una bona alternativa cultural i festiva per als mesos d'estiu.
Esteu escoltant Info.
I parlant d'activitats, aquesta nit a partir de 9:15, l'Associació Astronòmica de Sabadell realitzarà una nova activitat a la Casa de Natura. Es tracta d'una observació dels astres tal com explicava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Doncs bé, aquesta nit intentarem a veure, com que ja hem fet diverses vegades, intentar veure si podem veure Mart o Saturn. I aquest any mirarem a veure si podem veure la Lluna i Saturn. Esperem que sí, que aquest any sí que ho aconseguim, perquè sempre a última hora no hi ha manera de poder-ho veure. Primer hi haurà una miqueta de xerrada i tenim apuntades unes 60 persones.
Aquesta és una activitat que la regidoria de Medi Ambient organitza habitualment i que compta amb una gran participació, tot i que a vegades les condicions climatològiques no han permès que es realitzi el visionat amb èxit.
El proper dimecres 26 de maig finalitzen els actes amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. Durant tot el mes de maig, l'entitat local que pateix aquestes malalties ha realitzat un extens programa de xerrades i tallers.
Així, aquest dimecres, el punt i final el posarà una xerrada titulada L'actitud davant el dolor, a càrrec del psicòleg Daniel Borrell, a les 6 de la tarda. Inés Vallès, membre de l'associació, ens explicava a l'Info del dia 7 què significa conviure amb el dolor.
Jo sóc una persona que feia molt esport, em bellugava molt, i ara pues, faig amb elles faig dimecres relaxació, fem agua gym, i vull dir, i sí, has de conviure amb el dolor, perquè hi ha dies pues, que no t'aixecaries, però tens que pensar que tens que tirar endavant, i et vas acostumant a viure amb aquest dolor, perquè si tu no vius amb aquest dolor, amargues a tothom, i no val la pena.
Els membres de l'entitat organitzadora, l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, s'han mostrat molt satisfetes de l'elevant nombre de participants que han anat a les seves activitats.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Acabem aquest primer bloc de notícies. El passat dimecres es va dur a terme una nova donació de sang al municipi organitzada pel Banc de Sang i Teixits i la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. En aquest cas, la unitat mòbil es va instal·lar al pavelló Joan Creus.
La iniciativa va tenir un gran èxit de convocatòria, segons han explicat a Ripollet Ràdio fons del Banc de Sang i Teixits. Així van fer donacions al llarg del dia un total de 81 persones, 25 al matí i 56 a la tarda. El que s'ha valorat més positivament des de l'organització és que 10 de les persones que van passar pel pavelló Joan Creus eren nous donants, cosa que suposa un èxit en la feina de conscienciació que s'està realitzant perquè la població consideri important aquest tipus d'iniciatives.
El 91.3 Info.
L'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet va presentar el passat mes de novembre una demanda civil al jutjat de primera instància número 46 de Madrid contra l'empresa Uralita, on sol·licitaven una indemnització de 5 milions d'euros per 47 persones de Ripollet i Cerdanyola afectades per l'exposició mediambiental a la pols d'amiant. Aquesta setmana ha tingut lloc el judici i a l'Info volem parlar àmpliament del tema. Per això avui hem convidat a l'estudi a Jesús Ferrer, que és membre de l'Associació d'Afectats per l'Amiant. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim a l'altra banda del telèfon a Jordi Calbó, un dels advocats de Roca Junyent, que s'ha fet càrrec del judici, i a Josep Tarrés, que és metge neumòleg especialista en malalties relacionades amb l'amiant i que ha estat un dels testimonis que ha declarat aquests dies. Molt bona tarda també a tots dos.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Abans que res, posem en antecedents als nostres oients. Senyor Jesús Ferrer, com neix aquesta idea de presentar la demanda?
Bueno, aquesta demanda es presenta a través doncs, de que hi havia una sèrie de persones que patien una patologia derivada de l'amiant, com és l'asbestosis, i que, bueno, i que doncs es veien d'alguna manera doncs mermades les seves facultats físiques degut a aquest problema. Aleshores, doncs, bueno, sapiguent com era reconegut de que això era un problema mediambiental de contaminació, doncs aleshores doncs, bueno, es van posar en contacte amb el bufet d'abogats Roca Junyent per presentar-los doncs, el tema amb una sèrie d'informes doncs, mèdics, etc., perquè pogués preparar doncs, aquesta demanda contra Uralita, que era la causant d'aquestes malalties.
En aquesta ocasió estem parlant de malalts passius.
Sí, sí, totalment. Són persones que no han tingut cap vinculació amb l'empresa Uralita, sinó que per raó de veïnatge doncs, s'han emmalaltit per aquesta contaminació.
Uh-huh. El senyor Jordi Calvo és un dels advocats que han estat a Madrid aquests dies. Quina és la seva primera valoració d'aquest judici?
Bueno, la valoració és que és un tema que és complexa. És la primera vegada que es planteja una demanda d'afectats passius contra una empresa com Uralita. L'altra part ha intentat desviar les responsabilitats amb el sentit de que han volgut vincular en alguna de les parts afectades que havien pues, tingut contacte laboral amb altres empreses que segons ells tenien vinculació amb l'amiant i amb les bes, etc. I bueno, l'estratègia d'alguna manera d'ells és també vincular la situació de la companyia amb el compliment estricte en cada època que hi havia de les normes vigents. I bueno, no hi ha res nou que ens hagi sorprès en quant a l'actitud d'ells. Defensen els seus interessos, consideren que han complert sempre la normativa aplicable, reconeixen que el material amb el que manipulaven i treballaven s'ha demostrat que és perillós, i bueno, el jutge haurà de decidir que si a pesar de compliment de les normes, a pesar de que s'ha de dir, no és cert que hagin complert sempre la normativa, si sinó que nosaltres hem acreditat que hi ha certs incompliments per part de l'empresa, i prova d'això és que hi ha, ja no dic que gent passiva que n'hi ha, sinó treballadors també que han estat evidentment malalts. Vull dir que per moltes mesures de prevenció i d'evitar la contaminació que ells acrediten que han complert, la qüestió és que es demostra que moltes persones que vivien a l'entorn han estat afectades amb un tipus d'enfermetat que, segons els metges, únicament pot tindre la conseqüència derivada del contacte amb l'asbest.
Els mitjans de comunicació estem parlant d'aquesta indemnització de 5 milions d'euros total, però suposo que darrere també hi ha una mica la necessitat de reconeixement, no?
M'ho pregunta a mi?
Sí.
Sí, bueno, jo entenc que efectivament el fet de crear un precedent en un tema judicial implica una situació de que les properes generacions que es vegin afectats, perquè com sabem és una enfermedad que té un període de latència d'entre 15, 20, 30 anys, pues evidentment si es crea un precedent per part d'aquest tipus de reclamacions, Uralita procurarà, entenem, en el futur vehicular aquest tipus de reclamacions d'altra forma que no hagin d'acudir permanentment en els tribunals, i a més també és un reconeixement de la gent afectada, perquè ja dic, no solament s'estan reclamant danys físics, sinó també danys morals. Hi ha persones que es poden veure afectades físicament amb un grau no tan alt com altres, però que tenen una derivada, una variant de danys morals, amb el sentit de l'angoixa que suposa per ells saber-se que són víctimes d'una invasió externa i que pot provocar en el futur una situació molt més greu de la que estan patint en aquests moments.
A banda dels 6 testimonis que ha proposat l'entitat, com vostè mateix deia, aquesta setmana han declarat també els testimonis de l'empresa. Les seves aportacions, que ja una mica ens ha apuntat a què anaven, com les valora?
Bueno, insisteixo, no hi ha novetats. Vull dir, el fet de que un testimoni de la prova empresa defensi l'empresa, pues normalment en un tema jurídic com aquest, pues seria el valor que té, ni més ni menys, d'una persona que evidentment declararà sempre en benefici de l'empresa. I sobretot una persona com la que ha declarat, que era, si no recordo malament, el responsable de seguretat de l'empresa i de qualitat de l'empresa, que justament era el responsable de que tots els mitjans de l'empresa pues complissin la normativa. Evidentment aquest senyor ha declarat que en tot sempre i en cada època han complert amb la normativa aplicable, i ells entenen que no tenen cap tipus de responsabilitat amb el respecte a aquest tipus de reclamació.
El doctor Terres és pneumòleg especialista en malalties relacionades amb l'amiant, que també, com dèiem, el tenim a l'altra banda del telèfon. La seva declaració, senyor Terres, en quina línia ha anat?
La meva declaració ha anat amb la línia de recolzar la demanda, de recolzar-la d'una forma objectiva, sense voler ser part de cap de les dues, és aportar els coneixements actuals que hi ha mèdics sobre aquesta malaltia. A mi el que m'ha sorprès amb els aspectes mèdics és que la part demandada, Uralita, va aportar uns estudis mèdics de l'Acadèmia Francesa de Pneumologia de l'any 1996, és a dir, de fa 15 anys. En medicina, una publicació que tingui més de 5 anys es considera que està absolutament fora de lloc, que està ja sobrepassada i que no té cap rigor científic actual. Llavors, va ser una autèntica llàstima, que no sé ben bé com ha anat a la història, és que amb el dossier, amb el sumari del procés, no s'incorporessin treballs del meu grup d'investigació molt directament relacionat, perquè són sobre el tema de Cerdanyola-Ripollet, publicat un no fa ni 2 anys i l'altre no fa ni 2 mesos, o sigui, més recients no poden estar. El de fa 2 mesos, publicat amb els anals de l'últim congrés de pneumologia d'aquí de Catalunya, i que ara justament el mes que ve el presentem al Congrés Nacional d'Espanya, és sobre els malalts passius. O sigui, un treball tan actual, tan localitzat, és una autèntica llàstima que no hagi estat incorporat al sumari, perquè crec que hagués aportat unes dades molt concloents. I llavors jo ja vaig intentar la declaració anar-ho introduint de manera que em constés amb el sumari a partir de la meva declaració. i així vam intentar, i així vam dirigir la declaració, introduint falques comentaris molt a favor de la realitat que és aquesta, no, i no n'hi ha una altra.
Senyor Calvo, per què no s'han inclòs aquestes dades i aquests estudis?
Però aquest últim informe que el senyor Terrés esmenta, sí que l'incorporarem en el procediment, quan hem tingut coneixement d'ell, perquè d'acord amb la llei de seguretat civil, qualsevol document de data posterior a la demanda que tingui relació amb el que s'està discutint amb aquest procediment, amb cada procediment judicial, es pot aportar. O sigui que aquest sí que l'aporta. Qualsevol informe que pugui ser beneficiós per l'objecte de la reclamació, que sigui posterior a la demanda, nosaltres el podem aportar. O sigui, si aquest últim document, informe que comenta el doctor Terrés, pot ser interessant pel pleit, evidentment que l'acompanyarem, com tots els que nosaltres hem tingut coneixement i l'associació ens ha facilitat, els hem acompanyat. Vull dir que en l'informe hi ha acompanyats molts antecedents històrics de les poblacions, mèdics d'informes fets, inclús pel doctor Terrés, que n'hi ha acompanyats, i tots aquests estan aportats. Aquest últim, que és de fa poc, quan el senyor Terrés ens el faciliti, nosaltres l'aportarem sense cap tipus de problema.
Mm-hmm. Senyor Terrés, parlem de 47 persones malaltes, totes afectades per l'exposició a la pols d'amiant. Recordis quines són les malalties que pot provocar aquesta exposició?
Home, així amb un tret ràpid i periodístic...
Són moltes, no?
Hi ha 10... Sempre hem de pensar, i no oblidar mai, que l'amiant és nociu per la salut humana quan es respira, quan s'inhala. Només quan s'inhala, eh? Si actualment focus d'emissió per inhalació, pues no en tenim a Cerdanyola, com no, o si en tenim des del mateix nivell que qualsevol lloc del món occidental. Llavors, un cop arriba dins a l'amiant, és un material fibrós que es va esmicolant i al final acaba sent unes petites autèntiques llances microscòpiques indestructibles que penetren fins al fons de l'aparell respiratori i queden allà, i allà provoquen, pues, en conjunt poden provocar 10 tipus de malalties. Una part seria les malalties dites benignes perquè no són canceroses, i l'altra serien les malalties canceroses, perquè l'amiant, i anant molt ràpid, pot provocar patologia al ser humà per dos mecanismes. Un, per un mecanisme inflamatori, i després, com a conseqüència d'aquesta inflamació, hi ha una fibrosi, que vol dir una retenció, un enduriment, o de la pleura del pulmó, o pot provocar malaltia per un altre, perquè no hem d'oblidar que, a més d'aquesta capacitat inflamatòria fibròtica, té, és un cancerigen de primer nivell. Llavors, en conjunt, hi ha 10 malalties importants. La més greu és el mesotelioma pleural, un càncer específic que avui en dia ningú discuteix que té relació directa amb la inhalació de fibres d'amiant, i la potenciació, i per ell mateix ser un cancerigen del càncer de pulmó. I per l'altre cantó hi ha la dita asbestosis, que l'asbestosis és una de les 10 malalties, que és la fibrosi del pulmó provocada per inhalació de fibres d'amiant. I després hi ha tot el grup de patologies relacionades amb la pleura, que si embassament, que si plaques, que si fibrosis, en conjunt 10 malalties.
Mm-hmm. Senyor Ferrer, quina valoració en fa de tot aquest procés, d'aquest judici?
Home, jo el judici, a part, com ha comentat l'advocat el Jordi Calvo, evidentment que l'empresa Uralita, els seus advocats i tècnics han escombrat cap a casa seva, i jo crec que el jutge n'ha pres bastant consciència d'aquest tema. S'ha vist molt. Jo intentant mirar-m'ho dintre d'una imparcialitat i una objectivitat. Ells, doncs, bueno, se'ls han fet preguntes que no han volgut contestar perquè no els interessava, etcètera, etcètera, i han recalcat molt una sèrie de coses que són bastant il·lògiques, com per exemple, doncs, desqualificar els mateixos companys seus, diguéssim, pneumòlegs i tècnics amb espirometries, intentant desviar l'atenció, doncs, en què les proves aportades mèdiques doncs no eren correctes. Vull dir, això és una cosa que, bueno, d'acord que hi pot haver-hi alguna que no sigui correcta, però el volum que ells han presentat cridava l'atenció, no? I per part, doncs, de la part nostra, l'exposició del nostre tècnic, el Jordi Muela, que ha sigut el que ha exposat un per un tots aquests 47 casos, ha sigut del tot correcte, molt ben presentat, molt ben explicat. La part contrària han intentat, doncs, posar amb la seva boca coses que no havia dit, etc. I el tècnic, aquest senyor, ha estat molt correcte i molt se li ha notat una objectivitat immillorable. per la part, diguéssim, dels demés testics de part nostra, com doncs, per exemple, doncs, hi ha hagut una cap destacar, a part el doctor Ferrés, en aspectes doncs, mèdics, que han sigut extraordinari, i el jutge no l'ha deixat donar una exposició més àmplia, que hagués sigut més convenient, no ha sigut culpa seva, sinó que el jutge l'ha tallat, perquè doncs, ja hi havia aspectes tècnics que ja s'havien explicat i no l'ha deixat explicar-se massa. De tota manera, vull dir, ha estat molt bé. I bueno, també llavors, fora dels aspectes mèdics i legals, el tema doncs, de la població, l'alcalde, el Joan Paralejo, doncs, ha fet una exposició força interessant del tema doncs, dels abocaments, el tema de les emanacions a través de turbines extractores, en fi, ha fet una exposició tant ell com l'arquitecte, el Jordi Fortuny, que també ha donat una llarga exposició molt important, el Toni Morral, alcalde de la part de Cerdanyola també, i bueno, els historiadors l'Andreu Salillas i Ramon Martos també han aportat una documentació històrica amb el tema doncs, principalment dels abocaments, etc. Llavors també hi ha hagut una extreballadora, no?, que venia per la part nostra, de Brelita, que bueno, ha fet també una explicació molt interessant de cara doncs, a les persones que estaven treballant allà dintre, inclús trencaven els vidres de les finestres perquè doncs, poder ventilar les naus. Suposo que era abans que no hi havia turbines extractores, vol dir que tota aquesta pols sempre sortia al carrer i la gent la respirava, i el període de latència que aquestes fibres es mantenen en l'aire és bastant gran. Vull dir, no és una cosa que mira, ve una ventada i se'n va. Vull dir, és molt susceptible de que tothom aquestes poblacions amb un radi d'acció de 3-4 quilòmetres respiressin continuadament fibres d'asbest.
Aquesta demanda en seguiran d'altres?
Bueno, de moment nosaltres hem presentat aquesta, i abans de prendre una decisió de presentar-ne d'altres hem d'esperar aviam com es resol, i llavors podríem, en funció de com es resolgui, doncs bueno, ja ens ho plantejaríem.
En aquest sentit, senyor Calvo, en quants dies coneixerem la resolució i la sentència del judici?
Bueno, la qüestió és que encara, de fet, el judici encara no s'ha acabat del tot, perquè falta l'informe final, que no vam tenir temps d'acabar-lo perquè s'havien programat 3 dies pel judici, i tinguin en compte la quantitat de testimonis i pèrits i metges i tècnics que van intervenir, es va allargar tant que al final el jutge no tenia més dies programats, i vam acordar que el dia 17 de juny hem de tornar per fer l'informe final i el resum de les proves, i a partir de llavors és el dia que el jutge té l'obligació de dictar sentència. Clar, normalment, és un tema que no és fàcil, que és complexa, hi ha molta gent que intervé. Per desgràcia, els jutjats en general pues no són tot lo ràpids que a tothom ens agradaria. I bueno, jo crec que si tinguem sentència abans de l'estiu, vull dir abans d'agost, ja seria un èxit.
Doncs només ens resta dir moltíssimes gràcies a tots per la seva aportació. Hem d'acomiadar el senyor Jesús Ferrer, que és membre de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I també, doncs, com no, el senyor Jordi Calvo, un dels advocats de Rocallunyent que ha estat en aquest judici. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I el Josep Tarrés, que és metge pneumòleg, especialista en aquestes malalties i que també ha estat a Madrid. Moltíssimes gràcies a tots.
Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Can Mas té la seva pròpia veu, i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 7:45 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Dimecres de 5 a 6 de la tarda i diumenges en repetició de 12 a 1 del migdia.
El 91.3 Info.
Servei al ciutadà.
El proper mes de juny finalitza el primer curs a l'aula d'extensió universitària per la gent gran de Ripollet, una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Serveis Socials i portada a terme a través d'una entitat local sota el mateix nom d'aquesta activitat. Des del passat mes d'octubre han estat prop d'una vintena de conferències magistrals les que s'han celebrat al Centre Cultural i per on han passat economistes, filòsofs, investigadors, antropòlegs i professors universitaris, entre d'altres. Per parlar d'aquest curs i de les dues conferències que encara resten, ens acompanya Manel Sauló, president de l'aula d'extensió universitària per la gent gran de Ripollet, que tenim a l'altra banda del telèfon. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Manel, aquesta mateixa setmana el doctor Miquel Duran parlava de nanomolècules. Sí. Com va anar aquesta conferència?
Aquesta conferència va ser molt interessant. No? El doctor Miquel Duran ens va explicar d'una manera molt didàctica què són les bionanomolècules i com es pot fer futur mitjançant el present. O sigui, va intentar explicar a tothom que a través d'unes mínimes magnituds doncs es pot treballar amb els àtoms i amb les molècules de tal manera que es puguin orientar per fer doncs, activitats que fins aquest moment estaven totalment, diguem-ne, fora de l'abast de la persona humana, no? I va d'una manera tan didàctica que tothom va quedar molt content, vam estar molt contents i feliços de poder-lo rebre i de poder-lo escoltar.
Mm-hmm. Un tema que d'entrada potser fa una mica de por, no? Vull dir, la gent pot pensar, uf, ara jo m'enteraré d'això. Com fan perquè s'enteri la gent?
Sí, no, ells, o sigui, ell té una manera de... És una persona vinculada a la Universitat de Girona, va ser alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona, va viure molts anys com a estudiant i com a professor els primers anys a Cerdanyola, coneix Cerdanyola i Ripollet, i per tant, de seguida, va guanyar-se molt bé l'auditori. És una persona que connecta molt, que és molt bon comunicador, i per tant, doncs, això ho va facilitar tot, no? Però tot i amb això, doncs ens va donar, no sé, vull dir, ens va parlar doncs, de l'ADN, ens va parlar de modificacions fetes a través de assajos virtuals en ordinador, i per tant va posar molt sobre la taula el pes de les noves tecnologies i el fet que les persones doncs val la pena que hi estiguem obertes.
Uh-huh. A l'inici d'aquest curs es van mostrar sorpresos per la gran assistència i demanda d'alumnes. Amb quants alumnes finalment ha comptat l'aula?
Sí, l'aula ha comptat amb un total de pràcticament una vuitantena de matriculats i en aquests moments doncs, el promig d'assistència està situat sobre la setantena de persones, entre 65 i 70.
Això vol dir que...
Estem molt contents, sí.
Perdó, l'interès i l'assistència s'ha mantingut, no?
Sí, s'ha anat mantenint. De fet, també és veritat que hi ha hagut alguns temes doncs, que potser han estat una miqueta més àrids, com per exemple el dia que vam parlar de tema de successions i de lleis en aquest aspecte, no? Però és veritat que tampoc han estat sempre les mateixes persones les que han vingut. O sigui, hi ha un nucli que sí, que ha vingut d'una manera fidel, i després hi ha un altre nucli que ha anat canviant en funció dels temes, no? El qual també és molt important. Nosaltres vam fer una primera valoració, un primer escandall respecte d'una petita enquesta que vam passar, i tothom va anar aportant suggeriments de cara a la programació del segon i del tercer trimestre. I ara doncs, estem arribant a final de curs, haurem complert ja 18 xerrades, 18 conferències, i ara, doncs, la veritat, ens en queden dues, vull dir que estem molt, molt engrescats.
Mm-hmm. Tot i que encara no ha acabat, la valoració llavors és positiva.
Sí, fins a aquest moment és positiva i esperem que les dues que queden doncs, també ho confirmin, perquè la propera és el dia 1 de juny, ve el doctor Víctor Nebot, que és un ecòleg, que és un viatger, és una persona que té moltes referències de parcs naturals d'arreu del món i també de Catalunya, i que en aquest moment ens parlarà doncs, sobre el viatge de la Ruta de la Seda, no? O sigui, el camí natural, diguem-ne, entre la de comunicació ancestral entre Europa i Àsia. I després, per tancar, doncs, el dia 15 de juny, doncs farem la darrera xerrada, que aquesta, en comptes de ser el centre cultural, serà el centre parroquial, i serà obert a tothom, i en la qual ens parlarà el doctor Arcadi Oliveres, professor de l'Autònoma i ben conegut de tothom, president de Justícia i Pau, que és una persona que ens tindrà a parlar doncs, de les causes i conseqüències de la doncs ens puguin conèixer de més a prop i engrescar-se de cara al curs que ve.
Mm-hmm. Han reservat aquest tema pel final, suposo, perquè és un tema que interessa molta gent, no?
Sí, de totes maneres, tots els temes interessen, però en aquest cas combina el tema i la persona que el ve a comunicar, no? O sigui, són les dues coses. Vull dir, al començar, el primer de tot vam fer aquest tema amb el Francesc Mauri, i ara doncs ve l'Arcadi Oliveres i creiem que és un començament i un acabament, doncs, adient el, diguéssim, el per dir-ho d'alguna manera, l'alt nivell de, doncs, de percentatge de fixament que hi ha hagut en totes les conferències, perquè tothom ha donat una resposta molt alta dintre del seu camp. O sigui, ja ens han sorprès fins i tot a nosaltres mateixos.
Han tractat temes força diferents i, com vostè deia, força interessants també a les conferències. Quins en destacaria?
A veure, bàsicament els educatius i després els que parlaven sobre, diguem-ne, història, diguéssim, l'evolució durant el segle XX i primers del XXI, doncs tant de la història del cinema com de la història de la música, no? Aquests van ser els que van fer més impacte el primer trimestre. I aquest segon trimestre, doncs, la veritat, vull dir, també, o sigui, hi ha hagut aquest últim del professor Durant, i ara esperem, doncs, que els dos últims acabin de rematar-ho, però de veritat que estem tots molt, molt contents.
Parlem d'una aula per a gent gran, però realment no sou tan grans, no?
Mira, de veritat, o sigui, el tema consisteix en què? La FOPA, que és l'entitat que ens agrupa a tot Catalunya, doncs en els seus estatuts ens diu que les aules han de ser per persones a partir de 60 anys. Però després també dona la possibilitat que els estatuts de cada entitat puguin permetre, diguéssim, una entrada en edat anterior. I nosaltres en els estatuts ja de bon principi vam posar l'afegitó de que a la nostra aula hi podrien venir persones a partir dels 50 anys, que no vol dir el dia que compleixen 50 anys, o sigui, que si estan a prop dels 50 anys ja poden venir. I per tant, sí, això és el que, diguéssim, també ho ha fet molt més dinàmic i molt més plural, no? Perquè, doncs, hi ha hagut persones des de 50 anys fins a 85, i això és meravellós.
Com deies, ara obrireu una nova inscripció de cara al proper curs. Recorda'ns una mica com funciona l'aula.
Sí, l'aula funciona tots els dimarts, un cop cada 15 dies, i fem 6 conferències cada trimestre. O sigui, comencem el 1 d'octubre fins a Nadal, després de passat Reis fins a Setmana Santa, i després l'últim trimestre fins ara, doncs, a la segona quinzena de juny. I llavors només cal omplir una butlleta, doncs, que ja la tenim a disposició, i a primers de setembre fer un ingrés de 35 euros aproximadament, que és el que vam cobrar l'any passat. No sé si hi haurà una petita modificació, però en tot cas serà molt petita, vull dir que no serà significativa, no? I per tant, amb aquest senzill acte, heu de pensar que costa pràcticament, el cost per sessió no arriba a 3 euros. O sigui que no és un tema econòmic, és un tema per fixar la persona que diu, jo tinc la voluntat de venir a treballar o col·laborar amb vosaltres, no?
Mm-hmm.
O sigui, això és el que s'ha de fer, diguéssim, només això és tan senzill com això. Llavors tenir-ne moltes ganes i doncs estar disposat a compartir-ho amb els altres i ja està.
Molt bé, doncs només adreçar a tothom a la propera cita, que és el dia 1 de juny, i sobretot a tothom, de veritat, el dia 15, que és la sessió oberta a tothom al centre parroquial, recordem, i serà també a les 6 de la tarda, no?
Molt bé, correcte.
Doncs senyor Manel Sauló, president de l'Aula d'Extensió Universitària, gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
A vostès.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. Fins al proper 11 de juny encara sou a temps de realitzar la inscripció pels casals d'estiu infantils i juvenils que organitza l'Espai La Gresca amb les escoles, les AMPAs i l'Ajuntament de Ripollet. Us heu d'apuntar al mateix esplai, tot i que el dia 2 de juny es podrà fer a l'Escola Tiana de la Riba, el 3 a la Gassó i Vidal, i el 4 de juny a l'Escola Els Pinatons.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el jutge de Pau, Pere Soms, han signat un conveni de col·laboració entre aquest organisme i el consistori sobre el programa de mediació ciutadana. L'objectiu d'aquest document és que l'Ajuntament, en col·laboració amb el jutge de Pau de Ripollet, impulsi, difongui i gestioni la mediació com a mètode de resolució de conflictes.
El conegut fotògraf del National Geographic, Tino Soriano, impartirà demà dissabte al Centre Cultural un taller intensiu de fotografia de viatges. El taller està orientat a aficionats avançats que desitgin professionalitzar-se o perfeccionar la seva mirada, així com per a professionals interessats en ampliar el seu camp de treball. Les inscripcions s'han de fer per correu electrònic a activitats@focer.cat. El preu és de 30 euros pels socis i de 60 pels que no ho són. També es pot dinar amb el grup per 10 euros més.
També demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al pati del Centre Cultural acollirà una ballada amb motiu del 28è aniversari del programa radiofònic Ripollet Sardanista. L'activitat inclosa l'estiu al carrer comptarà amb la presència del grup Els Rossinyolets.
I des d'avui fins al dia 30 es pot veure al vestíbul del Centre Cultural una exposició sobre artesania del Camerun organitzada per l'associació Balafon. La inauguració serà avui a les 6 de la tarda.
Per últim, destacar que aquest diumenge visitarà Ripollet una delegació de veïns i veïnes de Briller, població germanada situada a França. El Comitè de Germanament de Ripollet ha organitzat diverses activitats amb motiu d'aquesta trobada.
Recordin que tota aquesta informació i d'altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol, el Pajaril a la Copa Catalunya.
Tots els campions del grup podran jugar aquest torneig eliminatòries on quasi sempre arriben a disputar la final els primers equips com el Barça o l'Espanyol o algun equip de la segona divisió. Aquest dissabte a les 6 de la tarda la penya esportiva Pajaril jugarà contra la seva primera eliminatòria i serà contra un equip de superior categoria com és l'equip de la Maurina Gara de Terrassa. Els altres dos equips, tant a Defut i a l'Esdila, tindran vacances, mentre que el Ripollet, si vol quedar tercer, té que guanyar els dos últims partits del campionat, aquest diumenge a les 12 contra Lloreda i el següent al difícil camp del Farners, i esperar que el Mollet en perdi un, o a l'últim al camp de l'Aigua Freda, que és el campió.
Passem al bàsquet, el Ripollet es juga a la permanència.
Entre el dissabte i el diumenge jugaran els dos partits d'aquest play-off i que tant l'A com el B tenen l'avantatge d'una victòria. El primer equip jugarà a la Manresa amb una important baixa del seu màxim notador com és Lleçard Dermes, que per motius de feina tampoc podria jugar el tercer partit en cas d'empat. L'equip B es podrà tenir perjudicat amb aquesta baixa, ja que el seu pivot i també màxim anotador tindrà que jugar amb el seu primer equip, encara que el president del club, Rafa Díaz, amb declaracions fetes al programa d'Infosport, confia en la salvació dels dos equips. Els altres dos equips de bàsquet, el Gassó, han acabat la lliga. L'Avell Gassó, com a segon classificat del seu grup, ha renunciat a fer la fase de descens la tercera, i el Gassó Caixa Girona ha quedat setè.
I com sempre acabem coneixent quins són els convidats de l'Infosport.
El Club de Futbol Ripollet, que parlarem doncs del primer campus de Ripollet.
Serà a partir de les 7, ja ho saben, aquí en aquesta casa Ripollet Ràdio i amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Sembla que ara sí podem afirmar que ja ha arribat el bon temps. Després d'uns quants dies de sol i temperatures suaus, el temps s'estabilitza i continuarà així ben bé fins a mitjans de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 21 de maig de 2010. S'hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb aquest tema musical, Ja t'endré, interpretat per Roque Baños, i que nosaltres dediquem a la delegació de Briller que visitarà Ripollet aquest diumenge. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Ja t'endré, car l'oiseau qui s'enfuit, viens chercher l'oubli. Somni, le temps passe court.
L'ambroise glisse dans le jardin, la blanche tisse tes entrelacs, je crois entendre ton pas. Devant ma porte, des bruits lointains, devant ma porte, j'écoute un vin, hélas, plus rien ne vient.